deixar un altre bat, perquè clar, avui és 1 d'agost i molts de vosaltres avui comenceu vacances, aquelles empreses més tradicionals que encara mantenen les vacances de l'1 al 30 d'agost, avui és quan les comencen. És veritat que n'hi ha molts que ja fa dies que esteu de vacances i n'hi ha molts que no fareu, i aquí ens ho posem també en nom propi, que no farem vacances. Què passa? Que és un debat que va a més cada estiu, sovint no podem acabar de desconnectar perquè sabint rebent aquells missatges dels nostres caps, aquells whatsapps, aquells correus electrònics que estan relacionats amb la feina, aquells correus que potser si ho deixem passar perdrem un client, potser si ho deixem passar l'empresa pot tenir un problema, potser si ho deixem passar aquest problema llavors serà tan gran al setembre que no podrem tirar enrere. Les noves tecnologies ens fan accessibles des de qualsevol lloc del món i a qualsevol hora i ens acaben convertint en una mena d'esclaus digitals, si ho podem dir d'aquesta manera. Seuen en aquesta taula ara mateix Gina Aran, consultora de recursos humans. Què tal? Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
En Pere Vidal, professor de dret laboral de la UOC. Què tal?
Hola,
Pere,
bon dia,
bona hora. I Manel Fernández, psicopedagog, psicosociòleg laboral. Ho dic bé, oi?
Sí, sí.
Psicopedagog i psicosociòleg laboral.
La psicosociologia laboral és una branca de la seguretat, la salut i el benestar en el treball.
Per què és tan impossible desconnectar per vacances? En depèn de quina feina.
Bé, a vegades ens considerem imprescindibles, a vegades no sabem delegar, i a vegades tenim, potser, un enganxe, no? Realment alguna mena d'addicció, val? A vegades sí que ho és realment, una addicció.
Aquest és el problema, al final, que el problema és nostre, per no saber desconnectar en unes vacances?
Bueno, jo penso que són temes, jo llanço la primera idea, però penso que per una banda és que nosaltres com a treballadors no sabem desconnectar, i estic pensant en treballadors, però estic pensant també també en autònoms o en persones que tenen un negoci i que realment han d'estar, no et diré les 24 hores, però molt dedicades a aquest negoci, no? Llavors, jo crec que és una qüestió d'hàbits, però que també les empreses haurien i poden fomentar uns hàbits diferents de desconnexió. És absolutament imprescindible desconnectar si volem després rendir en el treball.
Hi ha un concepte, estem a l'any 2019 i apareixen molts termes nous, molts termes manllevats de l'anglès, hi ha un concepte que al final és l'arrel del problema, es diu detox digital, que això ho podríem traduir com a desintoxicació digital. Ho dic bé?
Exacte.
I què és el detox digital?
Doncs és ni més ni menys desconnectar. Desconnectar-se i no... Ara, fa un moment, Jordi, estàs dient la tecnologia, no? La tecnologia el que ens ha fet és estar més connectats encara, és a dir, ens dona una facilitat per treballar. Això té coses bones, és la mateixa moneda que la mirem des de dos cares, no? Doncs, per una banda, treballem col·laborativament, treballem amb persones que estan físicament en altres llocs, som molt més àgils en els nostres processos de treball, la tecnologia és fantàstica en aquest sentit, però també hem de saber utilitzar-la bé. I ara els companys també en parlaran. És més fàcil estar connectat, és més fàcil accedir des del teu mòbil al correu electrònic o a una aplicació o a lo millor a la internet de l'empresa o al WhatsApp, a grups, no? A comunitats que tu tens, però que són professionals, no són només personals, no? I si m'ho deixes dir, ja de pas, ara que dic això, ara em ve el cap de que potser també aniria bé desconnectar de tots aquests grups que són de amigos, de papás del col·legio i de mamás i de totes aquestes. Potser també aniria bé, no? Fer una mica un trencament, no? Aquí, per recuperar-se i per fer altres activitats, doncs, amb la família, coses que et facin feliç, que et sentis bé, no?
Hi ha una altra paraula, ara que comentaves aquests termes anglesos que estem incorporant, que és l'efecte blurring, que justament el que parla és de la dificultat que tenim a l'hora de distingir entre el temps de treball i el temps de vida particular. No sabem en quin punt estem, barregem, és com tenir una visió borrosa de la nostra realitat i estem constantment d'un lloc a l'altre. Fonamental que les empreses ara ja tenim normativa, comença a haver normativa, no és clara, és cert, però comença a haver alguna referència. A França ja fa temps que tenen la llei Comri, aquí a Espanya comença a aparèixer també.
Ara parlarem d'aquesta llei, perquè sembla que és el camí que molts estats volen anar a petar.
Efectivament, i la clau és que les empreses comencin a liderar aquesta necessitat que ha de tenir el treballador desconnectar. Si és culpa nostra o no, jo te diria, sobretot per la gent que estem molt ocupats o que ens creiem molt ocupats i molt imprescindibles, que certament al nostre cervell no li agraden els canvis, i quan té una necessitat de canvi o ha de fer un canvi, apel·la a la por. És a dir, si un periodista es desconnecta 15 dies, la seva por és: me perdré tot el que està passant en el món, i a continuació tindré molta feina per tornar-me a reenganxar.
És dramàtic per nosaltres fer això.
És dramàtic pel teu cervell perquè no vol canvis, i pel meu, evidentment.
Però m'està mirant amb una cara dient us esteu equivocant. Pere Vidal.
Sí. Al final, una cosa que comentava la Gina, que diu que les empreses haurien de començar, no, a afavorir o a facilitar aquesta desconnexió digital, i el que apuntava també el company, al final això és una normativa, a Espanya, aquesta normativa, que de fet és una espècie de còpia de la normativa francesa que ja tenim des de fa uns anys, s'ha establert des de desembre del 2018 l'obligatorietat, i així s'ha traslladat al propi Estatut dels Treballadors, el dret dels treballadors a la desconnexió digital. És a dir, que els treballadors, fora de la seva jornada laboral, en principi, doncs no haurien de prestar serveis, a no ser que, efectivament, doncs tinguin alguna espècie de compensació addicional per disponibilitat, per hores extraordinàries, però en principi aquest dret a la desconnexió digital ja el tenim incorporat al propi Estatut dels Treballadors.
Val.
Què passa?
Aquí anem i podem plantejar casos pràctics, doncs. Per exemple, ella, la Gina Aran, ha plantejat el tema dels grups de WhatsApp. No només els de la feina, sinó també els de els pares de l'escola. És més que recomanable sortir als grups de WhatsApp?
Home, això és una opció bastant personal de cadascú. El que passa és que si em dius que mojate, no? Mulla't i dic què opino jo. Jo crec que al final és qüestió de saber utilitzar. O sigui, les coses tampoc no s'han de defugir. No és allò de la por, no?, que comentava el company. És sàpigues utilitzar-ho. Que sigui el teu cervell... Obliga'l, que al final el cervell ets tu,
Posem-ho en
un grup de feina, concretament, que a més els grups de feina no són sempre WhatsApp, Vull dir, ja les empreses tenen les seves comunitats, els seus sistemes interns, els seus WhatsApps interns, per entendre'ns, val? Jo crec que aquí sí que hem de ser capaços de, quan s'acaba un projecte, vull dir, les empreses és el sistema com organitzem el treball, Llavors, treballem per projectes, doncs quan s'acaba el projecte, pleguem, fora, sortim, s'acabó. Val? Pel que sigui grups que són més personals, jo crec que aquí hem de saber dosificar. És a dir, jo personalment moltes vegades veig que he rebut missatges, però dic, ara no és el moment. Què és el que jo recomano sempre? Un tema de gestió del temps i de gestió de prioritats. El que recomano és que assignem unes franges i saber dir, escolta'm, jo a aquesta hora del dia sóc capaç de, igual que responc trucades de tal hora a tal hora, igual que em reuneixo de tal hora a tal hora, miro el WhatsApp de tal hora a tal hora. Ja sé que tinc allà missatges. I a més sé quins grups són. Per tant, en el moment en què considero oportú, doncs contesto o em connecto o miro el que hi ha, no?
Correcte, rebusquem-ho, doncs. Suposem, per exemple, que el nostre cap, estant de vacances, ens envia un correu electrònic que nosaltres no el contestem, entre altres perquè no tenim el correu electrònic a mà perquè estem de vacances. I com que no contestem, de cop i volta rebem un WhatsApp que és molt més directe perquè anem amb un telèfon a la butxaca, i el nostre cap ens diu, escolta, perdona, estic perdut en això, em pots orientar? I potser és una gestió que la farem en 30 segons.
Això el que normalment fem, el que fa la gent normalment, i suposo que els oients estaran d'acord, és, bueno, va, com que no em costa res, contesto. No hauria de ser així. El nostre cervell necessita descansar. De la mateixa manera, ara apuntàvem, no? Estàvem parlant del cervell, necessitem períodes de treball, períodes de descans, per poder ser productius. Val? Això està demostradíssim. Des d'un punt de vista neurocientífic, sabem que quan nosaltres estem saturant el cervell, al final, quan volem ser productius, i al final és un win-win això, Vull dir que hem de trobar-nos bé, el treballador està amb aquest benestar, amb aquest equilibri, però també per l'empresa és un benefici que el treballador descansi i sobretot desconnecti, que pugui ocupar-se en altres activitats, que el seu cervell estigui fent processos mentals dedicats a altres activitats.
Ara hi tornem a aquesta qüestió, precisament per la gent que es creu imprescindible, que aquest és un altre escenari que també passa tot arreu. Però deixeu-me recuperar aquest correu electrònic que envia al cap que no contestem i que després acabem rebent una pressió a través d'un missatge de WhatsApp dient, si us plau, això, encara que sigui curt.
Sí.
Això és legal, no?
El treballador no té cap obligació de contestar ni trucades, ni WhatsApps, ni correus electrònics fora de la seva jornada laboral. És a dir, el fet de no contestar no es pot traduir en cap tipus ni de sanció disciplinària, ni que la teva avaluació del rendiment, doncs això t'ho posi que els teus objectius no s'han complert. Diguéssim que això seria totalment contrari al dret a la desconnexió digital, que està reconegut ja als teus treballadors. Una altra cosa és que culturalment sí que és cert que els treballadors assenten, no?, amb aquesta espècie d'obligació podem dir moral o personal de contestar un WhatsApp del CAP. No té aquesta obligació. El que sí que han de fer les empreses, i això està establert també la normativa, és d'alguna forma instaurar polítiques, normatives internes a les quals quedi clar que els mandos intermitjos, els CAPs, etc., no haurien de contactar ni per WhatsApp, ni per trucades telefòniques, ni per mail amb els treballadors fora de la seva jornada laboral. Inclús hi ha alguns exemples de grans multinacionals com és Volkswagen que el que tenen instaurat és un sistema de tal forma que escapen els missatges fora de la jornada laboral, de tal forma que ni es pots enviar ni els reps amb el mòbil d'empresa.
Senyor Fernández.
Afortunadament cada vegada tenim més empreses que mostren interès pel concepte d'empresa saludable o benestar en el treball. Per tant, el problema jo crec que està una mica abans de que arribi el correu, que arribi el missatge o el WhatsApp. El tema és, si treballem des d'una empresa saludable, des d'una empresa amb una mirada completament diferent, on les persones estan al mig, això no vol dir que estigui en contraposada ni la producció ni la qualitat, és més, jo crec que són eixos vertebradors de la cultura organitzacional, i a més, absolutament necessaris tots tres. La clau estaria sobretot si l'empresa lidera, a mi m'agraden les eines pràctiques, no? Per tant, el que caldria que fes qualsevol treballador, qualsevol directiu, qualsevol CEO, és preparar sobretot la desconnexió. És a dir, preparar la desconnexió és parlar amb tots els proveïdors, amb tots els treballadors, amb totes les persones que siguin importants, és a dir, preparar aquesta sortida, notificar-la i inclús definir què seria una emergència. Això estaria molt bé perquè si sabem què és una emergència, podem atendre emergències, però definim prèviament dins de l'empresa què seria una emergència. I per descomptat, per empreses que hi ha persones que es consideren absolutament imprescindibles, la solució és crear sistemes. No hi ha ningú imprescindible. Quan tu tens un sistema, el que fa és que funcioni sense la teva presència. Això és un sistema operatiu que funciona.
Un dels temes pels quals ens vam plantejar parlar d'això precisament és perquè WhatsApp està preparant un... De la mateixa manera que hi ha el mode avion als telèfons, estan preparant la situació de vacances. Modus vacances, que algunes coses quedaran desactivades i algunes altres continuaran activades. Anem al correu electrònic, perquè fa molts més anys que estem treballant al correu electrònic que amb el WhatsApp. I ja s'ha generalitzat un missatge, que és aquell missatge automàtic quan reps un correu a l'estic de vacances. Uh-huh. Estic de vacances, torno tal dia.
Que això no vol dir que no puguis accedir-hi, eh? És a dir, hi ha un missatge automàtic, no?
No vol dir que contesti.
Però al final... O sigui, aquell correu que has rebut durant les vacances és un correu que per feina el tens viu el dia que tu et reincorpores al teu lloc de treball, per tant, amb una càrrega de feina acumulada, brutal,
però és que, la càrrega
que
de feina
poden arribar a ser centenars de correus electrònics que et provoquen una saturació el primer dia que tornes de vacances?
Mira, aviam, jo amb el, ara escoltant també el Pere, que deia, clar, té dret el treballador a desconnectar i no contestar ni el WhatsApp, ni el correu electrònic, etc. Això ho hem de protegir, eh? Però també és cert, el que deia el company, dic, home, és un tema de cultura, no? És un tema que tots ens hem de... Això va molt bé, que WhatsApp ens ajudarà molt també a vegades no és de la pròpia empresa, a vegades és des de l'entorn social, no? Com per exemple aquesta empresa, WhatsApp, doncs ara caparà o tallarà, farà aquest modo avión, val? I això ens ajudarà molt també que les empreses s'hi acostumin. La feina al final hi és, perquè si hi ha feina, i quan tornis de vacances et trobaràs que hi és aquesta feina, però precisament per això, per mi la solució està més en com s'organitza el treball, en la cultura, com número 1, les emergències, no haurien d'haver-hi emergències. Emergències és que un tingui un atac de cor. No hi ha emergències. Quan tu has previst les coses, quan has planificat bé el temps, és a dir, si tu tens una bona organització del treball, no hi hauria un motiu prou fort com perquè es generés una emergència, no? És a dir, què ha passat? Hi ha algú que ho ha de poder gestionar, has de tenir un sistema per gestionar aquestes coses. Anem a dir-li imprevistos, en comptes d'emergències, que hi hagi un imprevist que dius, bueno, les coses no han sortit, no ha arribat la comanda, no sé què. Bueno, però hi ha algú que ja ha previst que aquestes coses poden passar. Per tant, hem de ser molt eficients, hem de preveure molt tot allò que pugui passar si nosaltres volem permetre'ns també descansar i que els nostres treballadors descansin. Jo crec que és imprescindible que això es faci operatiu, no? No sé, penso que serà una molt bona aportació per part de WhatsApp.
I què passa amb els treballadors que es creuen imprescindibles?
Això que em preguntaves, mira, aquí hi ha una part de cultura també, de sistema, i de moltes persones que diuen, ostres, premiem, no?, a determinades persones per com treballen, centralitzem amb aquella persona, i hi ha una qüestió de, també d'aprendre a saber delegar. Però també
sí,
hi ha
Gina,
altres
però també hi ha un altre element que és... Sí. Si no ho faig jo, ho farà un altre treballador, i potser el cap, llavors, quan hi hagi canvis de cara al proper any, a la propera temporada, premiarà aquell altre treballador que cada cop i volta contesta els missatges del cap, contesta els correus
dient, Jordi,
electrònics...
Pertany a una cultura antiga, eh? És a dir, nosaltres ens estem movent avui dia amb sistemes de treball cada vegada més, amb sistemes molt horitzontals, val? Molt col·laboratius. Per tant, els mèrits i els lideratges estan distribuïts. Això què vol dir? Doncs que cadascú té la seva aportació de valor, i aquesta aportació de valor a la companyia i a la generació de valor de la pròpia empresa és repartit entre tots els treballadors. Es treballa cada vegada més per projectes. Cap a on haurien de tendir aquestes empreses que centralitzen la seva cultura en el poder i en el líder, que no és ben bé líder, és un jefe. Anem a dir, que sabem distingir una cosa de l'altra. Doncs el líder és el que inspira, el líder és el que és capaç de delegar i deixar que les persones que té al seu voltant, que han de ser persones sempre molt preparades, perquè si no aquests lideratges estan distribuïts i aquesta autonomia, no?, de cadascun dels treballadors, doncs no seria possible. En qualsevol cas...
Però no és que sigui un sistema antic, és que hi hagi líders antics.
Clar, sí. Però és que la cultura de l'empresa mana del lideratge d'aquella empresa. O sigui, la cúpula directiva de l'empresa és la que genera que hi hagi una determinada cultura. Què ens passa quan hi ha un canvi generacional? Hi ha una empresa que, escolta, ho agafa el fill, o que hi ha una fusió, o que hi ha una compra d'una companyia per part de l'altra, i hi ha un nou CEO, un nou director, que és, o directora, Aviam, hem de defensar això també. Doncs... és més jove, ve amb altres idees, possiblement vingui d'altres companyies, de multinacionals, ha treballat a l'estranger, ha vist altres sistemes de treball, altres cultures, etc. I clar, hi ha un xoc, perquè hi ha aquesta cultura antiga, dels antics líders.
Nosaltres
molt vertical,
trobem cada vegada més empreses que ens demanen formació pel nou lideratge. Aquest lideratge tan directiu, aquest lideratge tan vertical, està passant a l'antiguitat. Vull dir que les organitzacions volen potenciar els equips, saben que no hi ha ningú, o han de tendir a que no hi hagi gent imprescindible en les organitzacions, i a través dels equips i dels sistemes fan que les coses funcionin d'una manera completament diferent. A vegades coexisteixen diferents models organitzatius. Ara mateix estic pensant en el llibre de Reinventar les organitzacions. No sé si el coneixeu, suposo no. Que sí, és un llibre superinteressant que ja està parlant del teal evolutiu, no? Organitzacions que funcionen sense jefes i organitzacions que estan funcionant actualment amb 8.000 treballadors sense directius a través d'equips. Quan tu treballes amb equips, la desconnexió, preparar la desconnexió, no és un drama. És un drama de la persona que considera que tot, absolutament tot, ha de passar per les seves decisions. Per tant, jo proposaria, com a mesura fonamental, preparar aquesta desconnexió. Insisteixo en el que seria definir el que seria una emergència. Una emergència és un trasbals tan enorme que permetria aquesta reconnexió puntual. I després, la segona acció que jo proposaria a la gent seria abraçar el canvi de rutina. I per abraçar el canvi de rutina, doncs, si voleu, després us explico 10 o 12 accions que podem
fer. Serien moltes, 10 o 12. A més, hem de parlar de França encara, però al final el que m'esteu dient és hi ha un problema, que és la confiança del cap amb el treballador. Uh-huh. I aquesta és la clau al final de tot, i si us plau, que gestioni tot abans de rebre un missatge que pugui ser incòmode per part d'algú, tant qui l'envia com qui el rep.
Clar, i també és l'autoconfiança de... Perdona, l'autoconfiança, no? I aquesta autoconfiança moltes vegades del propi treballador, també ve de la seva pròpia autoconfiança, però que se li doni també un reconeixement, no? Per treure aquesta por a dir, ostres, em faig imprescindible perquè tinc por que em treguin, no?, el lloc.
Pere, França va ser el primer país on es regula el dret a la desconnexió digital, d'això ja en fa 2 anys. A l'estat espanyol, finals del 2018, entra en vigor aquesta llei de protecció de dades, on s'hi afegeix el reconeixement al dret de desconnectar digitalment fora de l'horari laboral, però és una llei que ha quedat coixa en comparació amb la de França, i a més amb una llei que s'està aplaudint a tota Europa, que és la francesa, però que ningú té nassos, si se'm permet l'expressió, de fer el mateix, de copiar-la.
Exacte. Diguéssim, la normativa espanyola d'alguna forma està inspirada en la normativa francesa. Quina és la diferència? Que la normativa francesa d'alguna forma obliga a que per conveni col·lectiu, per negociació col·lectiva, es reguli específicament aquest dret a la desconnexió digital. La normativa espanyola preveu aquesta possibilitat de que reguli a través dels convenis col·lectius, però tampoc ho estableix com una obligació. A part, el que ens diu és que quan no es fica en un conveni col·lectiu, que llavors serà l'empresa, prèvia consulta amb els representants dels treballadors, és a dir, no exigeix un acord, sinó que únicament l'empresa doncs, estableix la política i consulta. Ho sembla bé o no, però és una consulta que a part és no vinculant. I el que ens diu i el que es queda coixa és en el sentit que no estableix quines mesures concretes han d'establir les empreses en matèria de desconnexió digital. De fet, l'únic que ens diu és que han de fer accions de sensibilització, accions formatives, que d'alguna forma els treballadors tinguin en compte aquest risc de fatiga electrònica. I sí que hi ha un punt important, que és que fa expressa referència al personal directiu, és a dir, que el personal directiu, els càrrecs, també estan vinculats amb aquest dret a la desconnexió digital, no únicament per desconnectar ells, sinó perquè tenen que tenir la suficient sensibilitat per permetre que els seus subordinats doncs, puguin desconnectar digitalment. Per què no s'ha portat a terme, una normativa idèntica que la francesa? Doncs al final, diguéssim que es va fer una normativa d'alguna forma a pressa i corrents, es volia introduir aquest dret a la desconnexió digital, es va fer aquest reconeixement explícit de la desconnexió digital, tot i que al final era un dret que ja tenien els treballadors, perquè sí. Jo, com a treballador, fora de la meva jornada laboral, no tinc per què, no em poden obligar a prestar serveis, és a dir, és un dret que implícitament ja teníem reconegut, ara s'ha ficat explícitament, però ha quedat coix en el sentit de que no s'estableix clarament com es du a terme aquest dret.
Manel, fem tres recomanacions? Tres idees i així les sintetitzem i les interioritzem tots.
Vinga, tres idees per abraçar el canvi de rutina. Quan tu fas un canvi de rutina i ja canvies el teu període de treball per passar el període de vacances, la primera que jo et proposaria és que facis un doble i res. Res del que feies fins ara i un doble d'allò que no pots fer habitualment perquè no tens temps. Aquesta seria la primera idea. La segona seria canviar de contextos. Canviar de contextos ens ajuda a canviar d'hàbits. Ens ajuda a percebre la realitat de manera diferent. També li envies un missatge molt clar al teu cervell de que estàs en una situació completament diferent. La llista de desitjos al llarg de l'any, no sé vosaltres, jo tinc una llista de pel·lícules, de llibres, de vídeos, de conferències TED, d'articles per llegir, doncs això vas acumulant i quan arribes al període de vacances és el dia de traure la teva llista de desitjos. I un altre que és molt interessant és el balanç emocional, que consisteix en agafar aquelles persones que són rellevants per la teva vida i començar a revisar com està el compte emocional amb ells, és a dir, amb els amics, ja sabem que el fet de relacionar-nos millora la nostra percepció personal, el nostre benestar, i per descomptat en aquest balanç emocional està tota la nostra família.
Hi ha un element que és intern de la casa, però que ja s'ha explicat més d'alguna vegada, i que segurament ens permet tornar on hem començat. El director d'aquest programa, en Jordi Basté, òbviament és qui administra en producció, amb qui sigui, el grup de WhatsApp per on passa tota la gestió d'un programa de ràdio com pot ser aquest, que és de moltes hores i al final és una redacció que treballa 24 hores al dia, però hi ha una cosa que al principi ens podia sobtar, però que l'aplaudim entre tots i sobretot pel que heu explicat vosaltres aquí. Aquell grup de WhatsApp, a més que cada any té un nom diferent, no es diu el món RQ, s'utilitza una altra terminologia, es canvia el nom cada any, al voltant del món, òbviament, i amb altres llengües, i vaja, cada grup, cada temporada té el seu nom, però aquell grup es tanca l'últim dia de la temporada regular. I si algú s'ha d'explicar alguna cosa, ja s'explicarà. I es torna a crear més de nou, no és que es reactivi el mateix grup, sinó que es crea de nou aquell grup, i queda esborrat l'anterior, i això al final em quedo que com a conclusió és el millor que podem aplicar per desconnectar de veritat i fer vacances.
I tant,
no?
Tancar i tornar a obrir, passa pàgina.
Gina Aran, Pere Vidal, Manel Fernández, gràcies. Salut i bones vacances, però vosaltres que en fareu segurament.
Gràcies,
no?
Per convidar-nos
i moltes salut. A vosaltres.
11:10, veig a David.